Les 9 de la nit.
Ràdio Estel.
Cada dia, de dilluns a divendres, a les 5 de la tarda, el meu equip i jo t'esperem per passar grans estones. Soc Toni Guerrero i t'espero de dilluns a divendres a Ràdio Estel amb tots els ingredients per compartir bons moments de ràdio i, naturalment, bona companyia. Estem amb tu, de dilluns a divendres, a les 5 de la tarda, a Ràdio Estel. T'espero.
Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra. Aquest Nadal a taula us convidem a mantenir vives les tradicions. Assaboriu els fuets, les llonganisses, els bulls i les botifarres d'Embotits Ubac. 5 generacions i 100 anys fent la famosa llonganissa d'Organyà. Embotits Ubac, l'autèntic embotit de muntanya.
Ràdio Principat. Andorra 107.5.
9 i 2 minuts pràcticament de la nit a la Catalunya o l'Andorra. Salutacions també a tota la gent que ens escolteu per internet o després ho fareu baixant-vos al programa al nostre compte de e-books. Benvinguts al Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia.
Què tal, com esteu? Bona nit. Desitjant, abans que res, que hagueu passat unes bones festes i un bon Nadal. Avui, dilluns, tornem la gent del Bàsquet al dia, encara ja els darrers dies d'aquest 2014 i després d'un cap de setmana en el que el Barça, tot i les baixes, les absències de Navarro, d'Oleson, de Brines, també d'Eriksson, més el descartat ahir, Boki Nachbar, el conjunt blaugrana superava merescudament el Real Madrid per 76-68, gran primera meitat blaugrana, arribant als 47 punts al descans pels 40 del Real Madrid i una segona part més deslluïda i amb més desencert de cara a Cistella, però amb un Barça més sòlid, amb les idees més clares davant d'un Madrid que, si bé és cert que va començar bé o molt bé el partit, mica en mica, minut a minut, va anar clarament de més a menys, amb poques idees, i el primer, Pablo Lasso, Xavi Pascual, relativitzava ahir la victòria.
Relativa, perquè és fase regular, però nosaltres volem quedar primers d'aquesta fase regular per poder tenir factor pista en els play-offs i anem a lluitar per intentar-ho fer. Relativa, per sempre important guanyar a Madrid i guanyar a casa sempre és important, però sempre relativa, en un context global de lliga regular. Aquestes victòries són relatives, però que normalment fan molt de mal quan són derrotes, no? Per tant, contents de tenir aquesta victòria.
Doncs si el guanyador, Xavi Pascual, afirma, com ara escoltàveu, que la victòria és relativa, doncs què dirà Pablo Lasso?
Obviamente, cuando juegas contra un rival que está contigo en la clasificación, pues si le ganas es uno que ganas tú y otro que pierde él, ¿no? Pero al final es una liga regular de 34 partidos y es uno más dentro de nuestra liga para conseguir los objetivos que son, por supuesto, entrar en playoff e intentar quedar lo más arriba posible para tener ventaja de cara al playoff.
Doncs el que està clar és que la victòria d'uns i la derrota dels altres, per molt relativa que sigui o pugui ser, dona moral, dona força a uns i afegeix, si cap, encara més dubtes als altres, i això que el Barça no tenia el seu trident exterior. Oleson, Abrines, Navarro. Això és Bàsquet al dia, amb el Mario Ramírez al control, Xavi pagant a la producció.
Gràcies, Òscar. Benvinguts a una nova edició del Bàsquet al dia.
Gràcies a tu, Xavi.
A 9 i 5. Estel.
Comencem.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troben el seu amor per aquest esport, l'energia per continuar. Endesa.
I tot plegat en una tretzena jornada de la Lliga Endesa. CB, en la que dels 9 partits disputats s'han emportat la victòria els 9 equips de casa. I per sort, en aquesta jornada, tots els equips catalans han jugat davant del seu públic. És a dir, que la tretzena jornada ens ha deixat les victòries de Barça, Unicaja, Morabanca, Andorra, Baskonia, Bruixa d'Or, Manresa, Herbalife Gran Canaria, Guipúscoa, Fiat Joventut i Bilbao. Tercera victòria de la temporada pel Manresa, derrotant 80-68 a Luca Murcia. Cinquena victòria de la temporada pel Morabanca Andorra, segona consecutiva amb el debut de Nathan Jaguay amb els andorrans, derrotant 72-59 al CAI Saragossa. Joan Peñarroya.
Jo me'n vaig satisfet de... del treball de l'equip, del treball de... que han fet els jugadors i de la mentalitat amb la que hem encarat aquest partit. Lo de la ratxa, ara ho parlàvem de conya, ara tenim una ratxa, hem guanyat dos partits seguits, fins ara no havíem tingut cap ratxa. Ara, si guanyes dos seguits, us podria dir que és una ratxa.
I qui ja ha sumat, i això sí que és una ratxa, la desena victòria de la temporada és la penya al Fiat Joventut, després de derrotar ja l'Iberostar Tenerife per 88-85, i que deixa l'equip de Badalona virtualment classificat per la Copa del Rei. Miralles reconeix que, vaja, que ja es veu a la Copa.
I la veritat és que sí que m'hi veig, fa moltes jornades que m'hi veig i segueixo veient-m'hi més que mai. I ara el que passa és que ja, doncs, oblidant-nos una mica que això és de febrer, i a seguir sumant victòries.
I per cert, treballada, victòria del Fiat Joventut ahir amb un 13-27 en tirs lliures i partidars de Sabaner amb 14.6 taps per 18 de valoració. El senegalès de seguir jugant al bàsquet la propera temporada, veurem què decideix quan acabi aquesta, però de seguir jugant al bàsquet té molt clar que ho faria la penya.
Solia dir a Alonso Mourning, si haces muchos tapones, igual es que el equipo no está defendiendo muy bien. Igual no era casualidad que justo hoy haya podido tener más. La verdad es que no hemos estado nada bien en defensa toda la primera parte.
Sí, es cierto que la dinámica vuestra, la confianza, hace sacar partidos como los de hoy, ¿no?
Sí, los de el de hoy, el partido en San Sebastián, que la segunda mitad, luego la prórroga, y bueno, obviamente esa confianza también, bueno, nos la hemos ganado con las victorias grandes y jugando muy bien que hemos tenido. Y lo importante es eso, en días como hoy, donde las cosas no están del todo bien, aún así sumar victoria.
¿Das por hecho de la Copa, no?
Bueno, yo soy bastante científico de formación, así que hasta que matemáticamente estemos ahí, no coger el billete de mis padres, que digamos.
¿Renovar para cuándo?
Renovar, bueno, primero vamos a trabajar ahora y luego ya pensaremos en si seguir o no, y después ya, si toca seguir, desde luego, estaría encantado de hacerlo aquí.
Doncs veurem qui li da para quin futur, li da para a Cita Fasabene, que està fent un tros de temporada i que, per cert, forma part dels 5 de la jornada, d'aquesta tretzena jornada, forma part dels 5 ideal al costat de San Emeterio, Luc Sigma, Velles i David Dobles. Del partit d'ahir destaca també Alex Suárez amb 14 punts, 17 de valoració, o Tariq Kirsey, que va acabar lesionat amb un esquinç de turmell. Es perdrà el partit de demà a València. Demà sí, perquè demà juga la 14a jornada de la Lliga Endesa. A diferència del futbol, el bàsquet no atura per aquestes dates. La repassarem tot d'una, la 14a jornada. Abans, però, toca tancar el que ha passat aquest cap de setmana parlant, doncs, de la desena victòria del Barça, derrotant ahir el Real Madrid per 76-68. Hem d'escoltar tot d'una l'opinió d'Albert Illa, també de Xavi Oltra, periodista de l'Esportiu i de la FEP. Abans, toca escoltar el que van dir protagonistes. Després del partit d'ahir, el clàssic al Palau, Xavi Pascual, per exemple, agraïa així el suport de l'afició. Ahir més de 7.000 aficionats omplien el Palau.
Aquesta victòria és una victòria del nostre públic i pel nostre públic. I així vull començar aquesta roda de premsa. Estava el Palau fantàstic, l'ambient era fantàstic, ens ha ajudat molt a tenir forces quan no en teníem tantes.
Un partit en el que Pascual després destacava l'aportació de tots els jugadors, més encara sabent les absències importants del grup.
Estem passant una etapa no fàcil amb tantes baixes. Sé que a vegades des de fora sembla fàcil, però no és fàcil amb tants jugadors que hem perdut amb aquesta posició 2. I estem sobrepassant-la més o menys correctament, no? I avui és un altre exemple. Molts partits ho hem fet, partits importants, ho hem anat fent. Vam tenir la derrota la setmana anterior a la pista d'Estudiants, però en general estic content que tothom està portant una miqueta més cada dia. Però en general crec que ho estem fent força bé i que tots els jugadors estan ajudant molt.
I sobre la trajectòria de l'equip, tot i no ser dolenta, ni molt menys, però Pascual s'hi afirma, reconeix que les lesions han marcat un punt d'inflexió.
Pienso que lo que sí que es cierto, de forma objetiva, yo creo que antes de las lesiones de todos nuestros chicos exteriores estábamos jugando extraordinario. Eso es una realidad. Antes de... llevamos una línea en Europa perfecta, aquí en ACB prácticamente sin derrotas, nuestro juego... tenía muchos puntos, con muy buena defensa, con todo, éramos capaces de casi todo. Y ahora estamos dentro de la temporada, pero casi en una pretemporada, porque vamos adaptándonos, nuevos jugadores a roles diferentes, perfiles de cosas diferentes, tenemos que encontrar las ventajas de otras maneras, tenemos que defender de otras maneras, porque tenemos otros perfiles. Entonces, no es fácil ahora estar a altísimo nivel, pero hoy lo hemos estado.
Y de la entrada al Barça, el del Madrid, Lasso explicaba... Així les claus de la derrota d'ahir.
Hay dos aspectos del juego claros que son lo que ha marcado la diferencia en el partido, el porcentaje de tiro, que de ellos ha sido mucho mejor que el nuestro, y la diferencia en el rebote propiciada mucho por nuestros fallos, ¿no?, en el tiro. Tengo la sensación que el primer tiempo Barcelona ha jugado muy bien, nosotros hemos sido capaces de mantenernos en el partido. Y luego en el segundo tiempo, cada vez que nos hemos acercado, que hemos hecho mejor trabajo, y cada vez que nos hemos acercado el marcador, nos ha faltado siempre algo para entrar.
9 i 12, y desde el vestuari blaugrana, escoltem a Matxe Lampe, també Satoransky.
Una victoria muy merecida por nuestra parte de ser un equipo, ¿no? De tener buena química y poder ganar en cada situación. Sí, nos esperábamos un partido duro, no fue nada fácil. Sabíamos que nuestro público nos va a apoyar mucho y sabíamos que va a ser un partido muy bueno, muy bonito. Es siempre muy alegre jugar en el Palau contra el Real Madrid cuando la afición se pone así. Es algo muy bonito.
Jugar un poco concentrado todo el partido, no hacer muchas pérdidas y también controlar un poco más el rebote, especialmente en la segunda parte, y bueno, la defensa era muy importante también.
Para el equipo le va muy bien, ¿no? Tal como estáis de lesiones y todo, ¿no?
Sí, va perfecto, pero ahora tenemos otro calendario muy difícil y si no vamos a ganar Obradoiro no valía para nada, así que tenemos que concentrarnos para el entreno de mañana y para el viaje a Obradoiro.
¿Pedíais controlar el rebote como primera premisa para controlar el partido? 14 más que ellos, 44.
Sí, era nuestro plan, ¿no? Desde el principio, controlar las pérdidas y controlar el rebote. Y se veía que en la segunda parte ellos no tenían mucho acierto y era importante coger estos rebotes.
Seguro que no es tan fácil de hacer como de decir, pero cuando uno tiene 4 bajas exteriores, hay que jugar dentro. Habéis hecho un 65% en tiros de 2.
Bueno, no lo he visto todavía, pero sí, parece que sabíamos que tenemos nuestra superioridad en el juego en interior y queríamos jugar estos balones para ahí. Es difícil, ¿no?, jugar con estas bajas que tienes de fuera y tienes que jugar un poco más listo.
¿Y la defensa ha vuelto a ser clave también?
Sí, seguramente. Nuestro último partido era un desastre, ¿no?, de punto de vista de defensa, y teníamos que cambiarlo, y contra este equipo que es tan bueno en ataque como Real Madrid podemos estar muy contentos.
¿Te ha decepcionado el Real o no?
Bueno, no creo. Cada equipo puede tener unos momentos duros, ¿no?, pero ellos son un equipo de rachas, ¿no?, y en ataque que tiene unos jugadores espectaculares y no sé, gracias a eso no se han metido al partido, pero no puedo decir que me he decepcionado.
Tomás,
muchas gracias.
¿Con tu primer clásico?
Sí, bastante sí, porque no quería que se repita la historia de Supercopa y yo creo que estaba súper motivado por esto y puedo decir que veía muy, muy bien el clásico así.
¿Y con las bajas quizá más mérito lo que habéis hecho hoy o qué?
Bueno, seguro que sí. El Edwin nos ayudó muchísimo sabiendo que venía hace 5 días y era muy difícil para él, ¿no?, meterse en el equipo, y lo ha hecho muy bien y nos ayudó con estas lesiones que tuvimos.
Doncs seguirem parlant ara tot d'una del clàssic d'ahir, de la 13a jornada de la Lliga Endesa, Lliga CB, amb Albert Illa i l'amic Xavi Oltra, però sense temps per respirar. Demà dimarts, Es disputa la 14a jornada de la Lliga Endesa, 8:45. CAI, Laboral Cucha, Baskonia, Unicaja, Real Madrid per Teledeporte i Sevilla, Bruixa d'Or, Manresa. Pedro Martínez espera sumar fora una victòria com fa quasi un any que el Manresa no guanya fora del Nou Congost.
Som capaços de guanyar el Barça. Nosaltres crec que fa un any o quasi un any que no guanyem fora, no? Encara no, no? Encara no fa un any, però falten dies. Dies per... Això, evidentment, doncs, tenem que saber que ens costa, no? O sigui, no saber-ho, ja ho sabem, si no ser conscients que ens costa, no?
Per cert, que pel partit de demà, la Bruixa d'Or Manresa té el dubte de Ben Diwar amb una sobrecàrrega al bessó. A 8:45 demà, Rio Natura, Montbus, Obradoiro, Barça per Esport 3. Xavi Pascual parla del calendari que els ve a sobre.
Demà entrenem, viatgem cap a Santiago, el 31 estem aquí, a l'1 tornem a viatjar, i a l'1 ja fins al 4 a la nit no tornem perquè fem Berlín i Bilbao. Per tant, tenim un calendari bastant maco, interessant. No diferent, per exemple, que té Madrid, que em sembla que té Màlaga, si no m'equivoco, i després té Estrella Roja i torna a estar fora, però no me recordo quin és l'altre. Andorra. Vull dir que són calendaris de bojos per tothom. Tots els equips que juguem a Eurolliga i ACB tenim el mateix, i són calendaris molt exigents, però queixar-nos no serveix de res, i no serveix recuperar-se bé, preparar-se bé mentalment, físicament, pel següent partit.
Doncs déu-n'hi-do el calendari que li ve a sobre, no al Barça, sinó a tots els equips d'Eurolliga a l'hora de compaginar la competició europea amb la competició domèstica. I també demà, 8:45, València Bàsquet, Fiat Joventut per Orange Arena, sense el legionat Tariq Kirsey, amb un esquins de turmell. Això sí, el jugador de Nova York s'espera que sí pugui jugar el proper partit contra el Fuenlabrada. Salva Maldonado.
Bé, el partit és una mica típic amb el sentit de jugar en 48 hores o menys, en 36 pràcticament. Anem a una pista difícil, una pista que tenia la dificultat màxima. Ells estan en necessitat també, després de la derrota de l'últim dia. I en aquest cas, València sempre ha sigut una pista dolenta per nosaltres. Estem parlant d'un equip d'Eurolliga. I anem amb moral i amb confiança de fer un bon partit i intentar tenir opcions al final del partit, sobretot.
I demà serà el primer duel entre Guillem Vives, exbase de la Penya, i el Fiat Joventut. La darrera vegada que l'equip verd i negre va guanyar a la ciutat del Túria, 21 de desembre 2008, Pamesa 80, DKV, aleshores Joventut 97. I encara per tancar amb la 14a jornada de la Lliga Endesa, demà a 8:45, Fuenlabrada, Guipúzcoa Bàsquet, a les 9, Múrcia, Herbalife, Gran Canària, i a 10:15, Iberostar, Tenerife, Bilbao Bàsquet. La 14a jornada de la Lliga Endesa es tancarà el dimecres 7 de gener amb el partit Estudiantes Morabanc Andorra a les 7 de la tarda. I en aquests moments la classificació està així. Líder Unicaja amb 11 victòries, amb 10 Barça, Madrid, Fiat, Joventut, amb 9 victòries Bilbao Bàsquet, amb 7 València Bàsquet, també amb 7 el CAI Saragossa. Són els 7 equips més l'organitzador, l'Herbalife Gran Canària, que anirien a la Copa del Rei. 8è, 6 victòries al Múrcia, també amb 6 Baskonia, Tenerife, Gran Canària, Obradoiro, amb 5 Morabanc, Andorra, amb 4 victòries. Estudiantes i Guipúzcoa Bàsquet, amb 3 Fuenlabrada, i també en 3 en zona de descens, 17è Bruixa d'Or Manresa, últim 18è Bàsquet Sevilla.
A Ràdio Estel.
Están detrás.
Respetito, ¿eh? Respetito.
Bàsquet al dia.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
11 minuts per 9:45, i per cert que en un calendari tan farcit de partits per aquestes dates nadalenques hi ha jugadors, imagino que no pots, o pocs, que no estan gens d'acord. Un d'ells, Albert Miralles.
I penso que és complicat a jugar en aquestes fetges. Penso que això és un error de la competició, i la veritat és que doncs, a vegades... Menys mal que avui ha sortit bé.
Creus que s'hauria d'aturar la competició o què? Pel que has dit, eh?
Jo sé, jo sé, ja ho he dit públicament en els estatuts que ho han de saber. Penso que s'hauria d'aturar com s'atura la competició de futbol. és molt complicat jugar en aquestes
doncs,
fetges.
Doncs a veure què opinen al respecte als savis d'això del bàsquet, que ara escoltarem, ara parlem amb ells, aquí al Bàsquet del Dia. Albert Illa, bona nit.
Hola, bona nit.
I periodista de la FEP i col·laborador de l'Esportiu, Xavi Oltra. Hola, Xavi, bona nit.
Hola, bona nit.
Què tal, les festes? Albert, Xavi, bé. Tot bé?
Ah, paina aquí una mica, turró que va, turró que ve, no? Una mica, però va. Bé, estem en forma.
Tu, Albert, t'has portat bé o no tu?
Sí, molt bé. Passo una mica cansat perquè porto 3 dies de torneig, he jugat 2 torneigs simultàniament amb
sí?
Tots els equips que porto.
No pares.
Una mica fònic i una mica cansat.
Molt bé. Escolta, ara sentíem a Miralles, ni que sigui una pinzelada vostra, però esteu a favor o no de tants partits, un calendari tan apretat per Nadals en el bàsquet? Esteu d'acord o no?
És que és curiós, però estava sentint ara, abans de saber que ens anaves a preguntar sobre aquest tema, un tema històric, diguéssim, no?, que cueja sempre de debat. Clar, jo, per una part, tots estem d'acord que el producte de Nadal, quan veiem els partits de la NBA, tota aquesta exhibició de bons partits que ens donen el dia Sant Esteve, el dia Nadal, o fins i tot a la Premier League, jo crec que és un producte fantàstic produir-ho i fer-ho aquests dies. Però, clar, al final és una qüestió de, penso jo, en el cas de les queixes ara de jugadors de la CD o de la primera edició de futbol espanyola, és una qüestió de conveni laboral de drets. Clar, se pot exigir als jugadors que juguin en aquestes dates per potenciar el producte, ideal per tots nosaltres per poder veure aquesta data, però clar, depèn de les avantatges que tinguin a la resta de l'any, quants mesos juguen de competició, recordem que la NBA juguen 6-7 mesos, etcètera, etcètera. Si jugues seguit al Nadal, se suposa que també tens un sous diferent, un altre sous, un altre tipus de compensacions de vacances o de dies. Recordem que els jugadors d'ACB, doncs, els jugadors de futbol de primera, per exemple, només tenen un mes a l'estiu per contracte, no?, dels 12 mesos. Clar, és qüestió d'una qüestió de conveni laboral, crec jo. Ara, sí, sí. Com a producte, seria fantàstic. Però jo, com a aficionat, seria fantàstic de poder disfrutar no només de la NBA i de la Premier League, sinó dels partits. I bé, només fixem-nos en el Barça-Madrid, que vam disfrutar tots diumenge a casa un dia de Nadal, no?
I tu, Albert, com a exjugador, estaries d'acord o no amb un calendari tan atapeït de partits per aquestes dates?
Com a exjugador estic totalment en contra, com a espectador estic totalment a favor.
M'ho imaginava.
Però, clar, aleshores entenc perfectament el que diu l'Albert Miralles i el que suposo que opinen majoritàriament alguns jugadors o els jugadors, però també és un tema cultural. És a dir, quan tu estàs molt acostumat a que hi hagi el Boxing Day a la Premier League, doncs se passa al cap criticar-ho, però, clar, com veus que en el mateix país doncs hi ha un esport que farà, a tu et fan jugar, és un tema de la notícia mica en mica o de descartar-ho definitivament. Però jo, com a jugador, la veritat és que són dates que t'agrada estar amb els teus i estar a casa. Però també et dic que, com a espectador, sentar-te al sofà i disfrutar i gaudir de bon bàsquet és impagable.
Doncs ens queden 7 minuts, dit queda, les vostres opinions al respecte, 7 minuts per parlar d'un partidàs, sobretot la primera meitat, del que va passar ahir al Palau, al Clàssic, que van seguir de mitjana vora 1,5 milió d'espectadors, un 9,7% de share, i al minut d'or, 2.200.000 espectadors, més o menys. Què us va semblar el Clàssic d'ahir, Xavi, la victòria del Barça sobre el Madrid?
Doncs, partidàs, victòria del Barça i detalls tècnics interessants, com per exemple, doncs que segur que a l'Albert no li va passar desapercebut, aquesta situació que va preparar el Lasso per part del Madrid, dels bases, de defensar els bases del Barça, doncs a darrere dels bloquejos per deixar tirar-los. El que passa és que en aquest cas, per quart home, en aquest cas doncs, els homes de Xavi Pascual, Satoranski i Huertas van jugar molt bé al repic i apropant-se a les cistelles van fer molt de mal en penetració. Recordem a Huertas aguantant a mig de l'aire, dins de la zona. Van deixar apropar-se massa en aquesta situació que havia preparat el Lasso. El Madrid, jo, hi ha una cosa que m'adona voltes i que m'adona la sensació després de veure el partit, en el que Barça va jugar molt bé, sobretot la primera meitat. Crec que és el primer partit que veig amb un Barça-Madrid sense Navarro, perquè recordo algun partit que Navarro no hi ha estat davant del Madrid i que llavors no hi havia cap opció de guanyar, o era molt difícil, i és el primer partit que veig a un Barça sense Navarro contra el Madrid, ojo, no dic contra els aguers, contra el Madrid, que aquest Barça que pot té tota la solidesa i arguments per poder guanyar un Madrid o un gran d'Europa sense Navarro. És important l'apreciació perquè Navarro sempre hi ha hagut molta Navarro-dependència i jo vaig veure doncs, molta gent que va donant pas endavant, moltes figures que van sumant, i un gran treball tàctic, com sempre, de Xavi Pasqual, tàctic i tècnic de creixement, de progressió de l'equip, a moltes rotacions. I en aquest sentit pues, va ser una bona notícia pel Barça, amb un partit, ja recordo, i amb un Madrid que abans que parli l'Albert, vull dir-ho, detecto, ja s'ha dit a la premsa, no és cap secret, que hi ha un problema al vestidor amb el Lasso i els jugadors, que se va veure en dos o tres detalls, i no d'ara, sinó també d'algun partit que he vist d'Eurolliga, que tenen un problema. Tenen un problema... No està bé la cosa, i ja veurem què passa, ja veurem què passa. I en el fons el Madrid, aquesta superioritat brutal de fa dos anys, per exemple, ja hi és, però en el fons, per més que li donin voltes o millor a la premsa Madrid, o qui sigui, els opinadors, el que digueu ara, jo crec que una de les raons principals és que no hi és Mirotić, a la meva opinió.
Albert.
Sí, diferents coses. Sí que és cert que el plantejament del Barça, del Madrid defensiu va ser intentar desactivar una mica els picansols per Tomic i companyia, però el Barça llegeix molt bé totes aquestes situacions. Els bancs van atacar a Cistella, van aconseguir forces punts, Dolman va aconseguir forces punts, Plais va aconseguir molts punts, és a dir, no van aconseguir l'objectiu. Respecte al Barça, molt bé, molt repartit els punts, amb una bona adaptació de Jackson, fent una feina important, que l'altre dia ja deia que a Camp d'Estudiantes no tenia gent petita per poder defensar petits, i no només és atacar, sinó que és un moment donat quan vas patint molt, que tingui gent que pugui baixar molt el cul, i ahir els emparellaments quasi tots eren millors de la Barça. I el Madrid va patir molt, molt poques rotacions, em va sorprendre negativament la poca participació de molts jugadors del Madrid importants, com poden ser Ayon, Messi, el mateix Slotter, que està en combat, el Xacho no està fi, està recuperant-se d'una lesió, però el Madrid va donar la sensació d'estar molt malament, la Barça està molt bé, i van ser 8 punts, és a dir, jo no vaig veure un bon Madrid, però potser perquè va aparèixer el jugador lituà. Potser perquè... Sí, van anar sumant, però sense donar sensació de que estaven en el partit. No sé, a mi el Barça em va encantar i penso que van guanyar amb solvència, sense patir, però tot i així no van estripar el partit. No va ser un partit de dir, quina escombrada. Això potser és l'única lectura positiva que em quedaria a mi si fos el tècnic del Madrid o un aficionat del Madrid.
Però enteneu que...
De fet, els darrers 2-3 minuts va haver uns triples oberts i barats del Madrid, que si en hagués ficat un o dos, hauria competit per guanyar el partit i tot. Sí, sí. O sigui que estic també d'acord, però bé, jo crec que la raó és que Madrid, recordem que té una de les millors plantillons, també.
El Barça, en tot cas, s'ho ha reforçat. El Madrid, si cap, encara li genera més dubtes, no?, la derrota d'ahir al Palau.
Molts dubtes, jo crec. I el que estàveu comentant dels problemes de vestidor s'intueixen. Amb la qual és cert que si haguessin ficat algun triple d'aquests lliberats tenien opcions, però veient el partit, veia sense opcions al Madrid. És que el que transmetia al partit és tristor i un equip molt sòlid.
Exacte.
I tot, per molta igualtat que hi hagués, però es veia un equip sòlid i tristor. Jo és el que em quedo.
Un Madrid amb poques idees, eh? La sensació que m'he donat a mi ahir.
Sí, i amb males sensacions.
Del debut del francès, que... Jo me va semblar tot el que havia llegit sobre ell i realment m'ho va refrendar perquè és un jugador molt vertical, molt agressiu, que va cap a Cistella i, efectivament, tot i... Era una papereta el debut per aquest jugador, una papereta total. I, a més, va ser que més va jugar a les exteriors, però va mostrar anar cap a Cistella i, tot i que les primeres el primer estiro se li van sortir de per poquet, però al final va acabar anotant perquè és un autèntic anotador agressiu cap a Cistella. Agressiu el jugador perquè... trobo que és un gran fitxatge del Barça.
Doncs és el que ens va regalar el clàssic d'ahir, la victòria del Barça sobre el Real Madrid. Xavi Oltra, Albert Illa, gràcies, bona sortida d'any i millor entrada per tots dos, i compte amb el menjar i amb el beure, eh? Portis... No sí, fallin destrosses, eh?
Sempre, no, però, que ja t'has de conèixer.
Vagi bé.
Una abraçada, adéu.
Doncs per avui ho hem de deixar aquí, donar les gràcies, com sempre, al Mario Ramírez al control, al Xavi Pagan a la producció i a vosaltres per seguir-nos, per escoltar-nos. Ja sabeu que si voleu seguir ben informats, només ens heu de seguir aquí al Bàsquet al Dia de Radio Estero. També ens podeu seguir al nostre Twitter, @BàsquetAlDia, @BàsquetAlDia. Demà dimarts tornem, demà estem aquí, fidels a la cita, a partir de les 9 de la nit. Fins demà, vagi bé.
Bàsquet al Dia, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones.